Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull, nascut a Ciutat de Mallorca cap als anys 1232-1233, immediatament després de la conquesta de l'host de Jaume I, va viure fins als anys 1315-1316, sent un rellevant escriptor, filòsof, místic, teòleg, professor i missioner mallorquí del segle XIII. La seva obra escrita és la més extensa produïda per un sol autor medieval. La redactà en llengua catalana, occità, llatí i àrab. És considerat, juntament amb l'autor del Llibre dels Fets, el primer autor literari rellevant en català i el primer autor medieval en fer servir una llengua romànica per transmetre coneixements filosòfics, teològics i místics. També fou el primer en escriure novel·la moral i un dels primers en fer-hi divulgació científica i tècnica. Ramon Llull ho conreà tot i fou un cortesà de vida mundana que patí una transformació religiosa als anys cap allà als 30 anys d'edat, a partir de la qual es va dedicar la vida al proselitisme cristià, especialment entre els jueus i els musulmans, i a incorporar els poders polítics i religiosos cristians en un pla missioner destinat a la conversió dels infidels. La difusió del seu pensament la realitzà mitjançant l'escriptura, l'ensenyament, la disputa amb autoritats teològiques, la petició a papes i reis o la fundació de centres de formació missionera. Per assolir els seus propòsits, dedicar gran part de la seva vida a viatjar per difondre el seu missatge i posar-lo a prova.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't. Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel.
Després de la tempesta, no ha arribat la calma. Aquests anys de crisi han deixat moltes famílies desprotegides, vulnerables, que segueixen necessitant l'ajuda d'entitats socials com Càritas. Aquest Corpus, com cada any, demanem la teva col·laboració. Ajuda'ns a ajudar. Pots col·laborar amb Càritas Diocesana de Barcelona trucant al 93 112 70 10 o entrant al nostre web caritasbsn.org.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Els dissabtes a les 9 del vespre, espais de saviesa a temps de diàleg. Entrevistem personatges de totes les religions que ens han deixat petjada. Temps de diàleg, un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. El Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Magical. Què tal, amigues i amics? Benvingudes i benvinguts al Compromís Ciutadà, edició dissabte. Ja sabeu, com sempre, com cada cap de setmana, des d'ara i fins al punt de les 9, us acompanyarem intercalant música i continguts, els continguts que han donat de si el Compromís Ciutadà d'aquesta darrera setmana, que l'hem dedicat a parlar amb el Xavier Bertral, cap de fotografia del diari Ara, que va ser fa unes setmanes a Grècia, en una trajectòria, o en un trajecte, millor dit, des de Lesbos, l'illa de Lesbos, fins a Idomeni. Per tant, els refugiats seran els protagonistes de la següent hora de ràdio. Estarà amenitzada amb bona música, com aquesta de Coldplay, The Adventure of Lifetime, aprofitant que els hem tingut aquí recentment i que precisament doncs, han estat interpretant l'àlbum en la qual s'inclou aquesta cançó, però també ens acompanyarà la música dels Pets amb el tema Agost, If I Should Fall Behind, de Bruce Springsteen. També, aprofitant que és cap de setmana de Patumi, que aquesta és la cançó doncs, que ha cedit els seus drets al bosc doncs, en els organitzadors de la Patum de Berga perquè la ballin els gegants precisament demà diumenge al vespre. Lucia Pop amb el tema Ombra Mai Fu és el darrer tema musical que sentirem al llarg d'aquesta sou següent hora. Per tant, us deixo sense més ja amb el Compromís Ciutadà d'avui dissabte.
El Compromís Ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Aquesta setmana ens acompanya el Compromís Ciutadà el Xavier Bertral, que és el cap de fotografia del diari Ara. Xavier, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies per convidar-me.
Tot una mica l'excusa venia de que vau estar fa... Què fa? Tres setmanes? Quatre setmanes?
Quatre setmanes, farà un mes.
Vau estar a Idomeni.
Sí, vam anar d'enviats especials, la Cristina Mas i jo mateix, i vam fer una ruta des de Lesbos, passant per Atenes fins a Idomeni.
I així, molt en general, què tal l'experiència?
Doncs mira, una mica... És una pregunta que m'han fet molt des que he tornat. Tu m'has preguntat què tal, estàs molt afectat.
És que
molt,
jo, no,
molt
jo no sé si... Sí, és que no sé si hi podríem anar tots, saps què vull dir? O sigui, bueno, clar, quan ets periodista i toca, s'hi va, no? Però no sé si això és apte per totes les pells periodístiques, no sé si m'entens.
Sí, sí, t'entenc. Jo hi ha una cosa que comparteixo bastant amb altres companys periodistes que hi han anat, i és que et toca d'una manera especial. Fins i tot gent que ha estat en catàstrofes importants, el fet del que està passant amb els refugiats toca molt.
Tu havies estat amb algun, havies tocat algun altre tema d'aquests complicats, diguéssim, o no?
Sí, com una catàstrofe humanitària no havia fet, però bé, he estat a ensorraments d'edificis, he estat en moltes situacions en què hi havia gent que ho passava malament, però clar, quan hi ha una raó, quan hi ha un terratrèmol, tu saps que va ser una zona catastròfica i saps que hi ha una raó, que és la natura. Llavors, tot té una explicació dins teu. I aquí et queden moltes preguntes obertes quan hi vas, si veus el patiment de la gent.
I les respons a aquestes preguntes o no? Què va?
Doncs no. Què va? Veus que estan en una situació molt complicada, que no tenen sortida, que un cop tornes, coneixes gent allà, que t'envien whatsapps als vespres, reps whatsapps de gent que has deixat allà, que has conegut, i t'envien whatsapps des d'Idomeni i et diuen a veure si pots ajudar-me a fer alguna cosa per aconseguir treure'm d'aquí. I tu veus que no tens cap opció.
Sí,
no,
això ens passava, eh?
Això ens passa, això ens segueix passant.
Segueix passant, o sigui, sí, segueix sí. Rebent whatsapps de,
sí, sí, sí.
De sirians, per exemple.
Sí, sí, sí. Molts sirians hem conegut. La majoria de gent d'allà són sirians i són gent com nosaltres. Llavors són gent que tenen telèfon mòbil, que es connecten, que quan et coneixen et demanen el teu mòbil i que busquen qualsevol manera de sortir d'allà i intenten veure si tu des d'aquí pots fer alguna cosa per ajudar-los.
Quan hi vau ser, ja estava vigent, diguéssim, aquest el programa de tornar... L'acord, vaja, entre Europa i entre la Unió Europea i Turquia, ja s'havien començat a posar... havien començat les deportacions, per dir-ho d'alguna manera, de retorn cap a Turquia, o no?
Sí, nosaltres vam arribar allà i sí, ja havien començat les deportacions. Llavors vam veure a Lesbos una deportació de 17 afgans, crec que van ser la... En aquella ocasió també la informació és molt... hi ha molta opacitat, llavors tampoc no expliquen bé el que està succeint, no? I sí, ja havien començat i va ser el principi de quan van començar a tancar els camps com Moria, a Lesbos, que era un camp de registre, inicialment era un camp de registre, on els refugiats que arribaven a l'illa s'hi atensaven per omplir els papers i registrar-se com a refugiats. Des del moment en què això es va convertir en una presó, doncs, clar, no hi van.
En una presó?
Sí, Moria és una presó. Moria és una presó...
Explica'ns això una mica.
Moria era un camp on, quan va començar la crisi, hi anava la gent a registrar-se, sí, i a demanar l'estatus de refugiat. Uh-huh. Llavors, quan es signa aquest acord amb Turquia, el que fan és tancar aquest camp i convertir-lo en una presó.
Però una presó literal?
Una presó literal, sí, sí. Una presó protegida per policies i antidisturbis i soldats, i no es pot ni entrar ni sortir. Però dins d'aquesta presó hi ha famílies. No hi ha delinqüents jutjats. Hi ha gent que no comès cap delicte.
Gent que fuig de les bombes.
Gent que fuig de les bombes, que es van xampant allà en aquell punt. És la mateixa gent que la gent d'Idomeni o d'altres punts, o la gent del Pireu, és la mateixa. Amb ells els van enganxar a dins d'aquell camp. Llavors van tancar el camp i no els deixen sortir. No els deixen sortir a l'espera d'executar aquest pla que, bàsicament, en grans trets, consisteix en enviar 10 persones a Europa, i per cada 10 que s'envien a Europa, envia 10 repatriats, cap a Turquia. Llavors aquesta gent estan en aquest punt, estan en aquest punt de que els han deixat allà tancats i estan esperant a veure què passa amb ells, que és el mateix que succeeix en els altres camps, però els altres camps no estan tancats, la gent del Pireu no està tancada, està a un port.
Amb quines... Tornant a Idomènia, amb quina... No, a Lesbos, perdona. I llavors, en quines condicions? Complicades, no? Infrahumanes, m'imagino, a dintre.
Molt, molt.
Tu hi podies entrar o no, allà?
No, no.
No t'hi deixen
entrar. A Mòria no et deixen entrar a la premsa. I llavors hi ha unes certes filtracions, a vegades aconsegueix entrar algú. A Mòria també va succeir una cosa, que al principi hi havia algunes ONGs com l'ACNUR i Metges Sense Fronteres dins, i quan el van convertir en un camp de reclusió es van negar a treballar, van dir que ells no treballaven amb centres tancats, centres que privaven la llibertat, ells no volien treballar-hi. I tot i això, entren més aviat a fer informes, a valorar, a veure com està la situació.
Però per tant encara queden més desateses les persones, si ni ACNUR ni Metges Sense Fronteres volen fer-hi res.
Totalment.
I llavors l'ajuda que els hi arriba, que és la Internacional.
No, llavors ells tenen un àpat diari que els subministra el govern grec. El govern grec, també hem de recordar que és un govern en fallida, i llavors, bueno, els donen un àpat al dia. Les imatges de l'àpat diari que tenen són lamentables, és una safata lamentable. I, de fet, a nosaltres hi ha protestes, hi ha càrregues policials, perquè la gent volen sortir. De fet, a nosaltres, el dia que vam estar aquí a Mòria, ens va succeir una cosa amb la Cristina Massi i a mi, que és que hi havia una protesta, en aquell moment hi havia una protesta a dins del camp, i la policia es va desplegar, els antidisturbis es van desplegar per controlar-ho. I la gent que protestava des de dins ens van llançar un petit tetrabric, un tetrabric que nosaltres no sabíem què era, però després a l'obrir-ho vam descobrir una carta. Una carta on explicava que no estaven bé. D'aquesta manera, amb petites filtracions, alguna imatge, algun fotògraf que aconsegueix atensar-se fins a la tanca i arriba a parlar amb algú de dins, alguna imatge que va arribant, doncs així és com es va sabent com està a Mòria.
Descamisat, si és que et fa tard, diu adéu a la colla. L'embaconat contra l'asfalt en un poblet de costa, on d'amagat l'espera darrere de l'església. Mig tremolós aquell petó que tindrà gust a sal de mar i a nit plena d'estrelles.
El compromís ciutadà. Comunicació i consciència.
El Xavier Bertral és el cap de fotografia del diari Ara. Quan et van dir d'anar-hi, com vas reaccionar? Perquè a mi si em diuen ara, vés-te'n cap allà, penso, buf, criatures per allà, com si no et fa res que t'ho pregunti, eh?
No, en absolut. A veure, nosaltres, des del diari, sempre és un tema que sempre ens ha afectat i tenim una sensibilitat per aquest tema. I hem informat molt, i la Cristina ha informat molt sobre aquest tema, i jo com a cap de fotografia també he procurat que el meu diari fos capdavanter amb la informació del tema dels refugiats. I sabíem que volíem anar-hi per explicar les històries de la gent. Estàvem planejant de fer-hi un viatge, doncs perquè nosaltres anàvem explicant totes les informacions de tot el que va passant cada dia, però volíem anar a explicar històries de gent en primera persona. Llavors vam anar planejant el viatge i una mica ja es va plantejar des de la direcció del diari que seríem la Cristina i jo els que aniríem, i diria que vaig anar madurant-ho, i ja ho sabia, i també sabia que m'afectaria. Però, en fi, era una qüestió de pell i volia ser jo.
Ja. Passen moltes coses, m'imagino, allà, una darrere l'altra, no? No sé si tens temps d'anar-les absorbint, com...
No, realment nosaltres vam estar allà una setmana llarga i vam fer molts quilòmetres i ens van passar moltes coses. Sobretot molta gent. Vam conèixer molta gent en moltes situacions, perquè si la teva actitud és la d'anar a preguntar a la gent i interessar-se per ells i saber quina és la seva història i d'on venen, doncs clar, a poc a poc vas descobrint històries molt semblants a la teva.
Ah, sí?
Clar, perquè pensa que hi ha coses que no són tan espectaculars i tan noticiables com Idomeni, però, per exemple, Atenes està ple de refugiats, també. Les places d'Atenes estan plenes de refugiats que passen el dia a la plaça. I llavors, doncs, a mi em va sorprendre molt. A l'arribar a Atenes, a la plaça Omonia, dormíem molt a prop, en un hotel. Per exemple, nosaltres dormíem en un hotel molt modest, a prop de la plaça Omonia, que t'he dit. I el nostre hotel... pràcticament, excepte la nostra habitació, tota la resta d'habitacions les ocupaven refugiats.
Uix.
Llavors, és una cosa estranya. Ells paguen la seva habitació perquè encara tenen diners. Són gent que han sortit del seu país, han capitalitzat tot el que han pogut, han fugit amb els diners i farien el que faríem nosaltres. Arribes a una ciutat que és Atenes i, evidentment, no et poses a dormir al terra. Si encara tens diners i tens família, doncs et busques una pensió, un hotelet, hi ha alguna casa ocupada que està acollint refugiats, també a Atenes, fins que s'acaben els diners. Quan això s'acaba, doncs has de mirar de fer via cap al nord intentant arribar a Idomeni, per exemple, o al Port del Pireu, o algun altre punt.
A Idomeni, per qui volen arribar?
Bueno, és la seva ruta, són gent que han fugit de Síria, i han fugit pels bombardejos, bàsicament. Síria al principi, el 2010, tenia uns 22 milions d'habitants, que és la meitat de gent que aquí. Han fugit un 45% de la gent, s'ha desplaçat. No vol dir que tots hagin anat a l'estranger, també hi ha gent que s'ha desplaçat dins de la pròpia Síria, però és un volum de gent molt gran que ha fugit. Llavors, aquesta gent, els que han optat per intentar arribar a Europa... Normalment és pel mateix que faríem nosaltres. Si tens un parent, un conegut, tens algú a Alemanya, tens...
Bé, perquè se suposa que les condicions d'acollida allà són millors que almenys en aquest país.
Clar, normalment...
Aquest país, vull dir Espanya.
Sí, bueno, aquí n'han arribat 18 de
refugiats. De 16.000, no? Sí.
I llavors aquesta gent, doncs ells, la seva sortida era cap a Turquia. Doncs molta gent de la zona kurda, del Kurdistan sirià, molt... Llavors ells fugien cap a Turquia. Allà per travessar Turquia ja ho tenien que fer pagant a les màfies que els passessin la frontera, perquè no pots arribar... Ells no tenen passaport, ni tan sols, perquè si eres una dictadura no hi havia passaports, i menys a la zona kurda. Llavors ells fugien cap a Turquia i feien un llarg èxode que els portava fins a alguna ciutat costanera turca per passar a alguna illa grega. Molts han passat a Lesbos, altres han anat a Kos, a altres illes... tot això ho fan gastant diners en màfies. Un cop arribaven aquí, el que van fer fins l'acord amb Turquia era comprar un bitllet de ferri de la illa Atenes. Un bitllet de ferri com el que compraríem nosaltres. Ells viatjaven amb el ferri, un bitllet de ferri a Atenes. Un cop arribaven a Atenes, agafaven un autobús de línia cap al nord, cap a Idomeni, que és la frontera, és el pas fronterer més comú amb Macedònia. Ens passaven a Macedònia i seguien el seu trajecte, no s'aturen a Macedònia. I el seu trajecte és...
Ara ja sí que s'aturen, no? No?
Ara sí, perquè la frontera està tancada. Sí.
Les condicions a Idomeni són semblants a les de Mòria?
No té res a veure, és molt diferent, perquè Idomeni, malgrat que també és un camp de refugiats, perquè s'hi apleguen 3.000 refugiats, Mòria és un centre d'acollida convertit en presó, i Idomeni és un campament espontani que neix a la frontera. Quan tanquen la frontera a Idomeni, Macedònia tanca la frontera, llavors comencen a plegar-s'hi refugiats allà. Cada dia n'arriben 100, 200, i es comencen a quedar allà. Però Idomeni és una estació de tren. Idomeni és com si tinguéssim 3.000 refugiats a...
A l'estació de França.
A l'estació de França o a Portbou.
De fet, sí. Vau posar les imatges, no?, de les tendes dels iglús entre les vies.
Sí,
no?
Sí, exactament. Sí, sí.
Deurien ser teves, aquelles fotos.
Sí, sí, són meves. Sí. I llavors aquesta gent estan absolutament desatesos.
O sigui que allà no hi ha Metges Sense Fronteres, no hi ha ACNUR...
Metges Sense Fronteres és l'única organització important que hi treballa. Una mica d'alguna acció de Creu Roja local, grega, i algunes tendes muntades, que això ho veus per tot Grècia, veus unes tendes de campanya bastant grans, que estan muntades, que en el seu moment les van muntar ACNUR i Metges Sense Fronteres, moltes. Les muntaven en punts per on passaven els refugiats i les deixaven allà perquè les fessin servir. Però quan tu vas a Idomeni no existeix el que tu imagines. Tu amb el teu imaginari penses, vaig a un camp de refugiats i penses, trobaré una oficina d'atenció al refugiat, un hospital de campanya, penses, trobaré uns metges militars, trobaré unes assistències oficials d'organismes com UNICEF, com l'ACNUR, i tot això no existeix allà. Allà ja estan Metges Sense Fronteres i molts voluntaris que fan petites accions.
We said we'd walk together, baby, come what may. There come the twilight, should we lose our way. If as we're walking, a hand should slip free, I'll wait for you. Should I fall behind, wait for me. We swore we'd travel, darling, side by side. We'd help each other stay in stride. But each lover's steps fall so differently. But I'll wait for you, and if I should fall behind, wait for me. Now everyone dreams of love lasting and true. Oh, but you and I know what this world can do. So let's make our steps clear, that the other may see. I'll wait for you, and if I should fall behind, wait for me. Now there's a beautiful river in the valley ahead. Beneath the oak's bough, soon we will be wed. Should we lose each other in the shadow of the evening trees? I'll wait for you.
Should I fall behind, weep for me? Darling, I'll weep for you. Should I fall behind, weep for me? Yeah, I'll weep for you. Should I fall behind, weep for me? I'll weep.
El compromís ciutadà. Jo canvio, tu canvies, tots canviem.
Xavier Bartral és cap de fotografia del diari Ara, recentment ha estat a Grècia seguint el pas de persones refugiades. Has estat a Lesbos, és bonica l'illa?
Sí, Lesbos és preciós.
És que és curiós, no?, perquè sí. Veus aquelles muntanyes del salvavides, tot el drama, i en canvi amb un paratge que és
sí,
ben bonic, no?
És un sentiment molt, molt estrany, també, quan estàs allà en algun moment, passejant per la illa. Esclar, vas trobant doncs, petites poblacions gregues...
M'encant.
D'illes precioses, amb una gent maquíssima... I realment aquell tros de l'Egeu és un cementiri.
Clar.
I, de fet, hi ha una cosa allà que els locals no mengen peix. I quan ho penses, és molt trist.
Ai, ja. Des de fa poc.
Des de fa poc, sí. I suposo que no té a veure tampoc amb una qüestió fisiològica, podríem dir, no, si no és una qüestió estranya.
Una mica supersticiosa, sí, no?
Sí.
No ho sé.
És una, veus una tristor. Es respira una tristor, l'ambient. Tu arribes a les platges, tens molt a prop Turquia quan estàs a Lesbos, realment veus Turquia, són 8 quilòmetres, ho veus molt a prop, i tu puges a un petit penya-segat on veus les platges a sota i estàs veient Turquia i veus com bufa el vent i la sensació és molt estranya, i per tot arreu veus objectes a la platja, veus sabates, rellotges, trossos de llanxa, trossos de manta tèrmica daurada que es veuen de molt lluny perquè brillen.
Clar.
I és una sensació trista.
I es veuen arribar barques?
Ara ja no. Ara no. Ara el flux està tallat, amb aquest acord amb Turquia. Doncs una de les parts de l'acord amb Turquia és que Turquia no deixa sortir les barques en direcció Grècia. Llavors ara el flux està tallat, tot i que avui, mirant les dades aquest matí, però hi ha una web del govern grec que cada dia publica les dades de refugiats a Grècia i la seva ubicació. I aquest matí, mirant les dades, he vist que s'havien registrat 100 persones a les illes.
Per tant, vol dir que controlen, però no tant.
D'alguna manera o altra...
Han passat.
Sempre hi ha algú que aconsegueix passar. Sempre hi ha algun traficant que aconsegueix portar una lanxa amb 20 o 30 persones.
Tots són traficants, sempre sí.
Sempre, sí. Al principi de tot aquest èxode... Eren els propis refugiats que arribaven a comprar embarcacions. De fet, al port de Mitiline, que és la capital de Lesbos, hi ha 6 o 7 barcos molt grans, barcos de molta capacitat. No són ferris, però gairebé, que estan allà abandonats, plens d'armilles d'aquestes taronges que tant hem vist a les imatges. I són barcos que els primers que van sortir... Doncs se suposa que eren els que tenien més capacitat econòmica per marxar de la guerra, i aquests van anar i van comprar directament un barco. Van comprar un barco i el van portar fins a Lesbos. I el van abandonar, el barco. A partir de que aquest flux de gent més econòmicament, en una posició més benestant, va baixant el nivell de vida, el nivell econòmic, el poder adquisitiu de la gent que va sortint del país... Llavors, bueno, ja es veuen obligats a pagar uns 1.000 euros, 1.600 euros paguen per fer aquest trajecte.
Aquests 8 quilòmetres?
Sí.
Que a vegades arriba a rebentar de la barca i sí. Perduda al mig del mar.
Sí, les barques són d'una qualitat baixíssima. Estan fetes amb una goma com la goma de les carpes. No són zodiacs, tot i que aparentment les imatges puguin semblar que són zodiacs. Són d'una goma de molt mala qualitat, normalment plenes de pedaços, i amb un terra desmuntable que sovint, quan el barco es comença a enfonsar, perquè a més va sobrecarregat, els atrapa els peus i llavors s'enfonsen amb...
Els atrapa els peus?
Sí, perquè el terra està muntat per peces. El terra no és com una peça, sinó que és com un puzzle de diferents peces. Llavors, quan el barco es comença a desinflar una mica, aquestes peces es descol·loquen i la gent que va dins se'ls queden els peus enganxats entre les fustes. I no poden sortir, tampoc. És una trampa mortal, les barques en les que creuen.
Ostres. Mare meva, Déu-n'hi-do. Tot això ho saps perquè t'ho expliquen ells?
Sí, sí, sí. De fet, una de les coses que nosaltres duiem molt en ment era explicar als lectors de l'ara amb totes les històries possibles que poguéssim. Explicar els noms de la gent, qui eren, què els havia succeït, d'on venien. I això que a priori al sortir vam pensar, bueno, no saps com et sortirà. Dius, bueno, anem a fer això, però no saps exactament. Són gent que parlen àrab o curt, tampoc saps ben bé com et sortirà. I ens vam trobar amb una gent exquisida, amb un tracte amable. Quan els coneixes et saluden, de seguida entenen què estàs fent, t'expliquen tot el que han passat. Llavors comences a saber això, comences a saber que són gent que han caminat 2.000 quilòmetres, que s'han gastat 3.000 euros en passar dues fronteres a uns mafiosos que els han creuat jugant-se la vida, igualment. I que de sobte estan allà. Llavors molts d'ells porten nens, la majoria, un percentatge altíssim són nens. De fet, és clarament una cosa que veus allà, una de les coses que més impacten i que veus més clarament, és que és una crisi humanitària de nens. Un percentatge altíssim són menors d'edat. Fugen de la guerra i fugen amb els nens.
Això és el que ho fa més dur de tot, no?
Sí. Sí, això és molt complicat perquè tu empatitzes amb aquesta gent, ells t'expliquen... Coneixes a gent, per exemple, vam conèixer un home... inicialment vaig conèixer amb el seu fill, el Mahmoud.
De quina edat, el Mahmoud?
Un nen de 6 anys.
Sí.
I jo tinc una nena de 6 anys. I vaig conèixer el Mahmoud, era un nen molt simpàtic, que m'abraçava i em feia petons. I ell no em demanava res, no era un nen que demanés, que no era un nen del carrer que demanés. Ell tenia la família, ell estava allà amb els seus pares, amb els seus tiets, amb tothom, amb els seus germans, ell estava amb tota la seva família. Era un nen que ha patit molt. Té 6 anys, ell no recorda res més que la guerra.
El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
Xavier Bertrà, el cap de fotografia del diari Ara. El Mahmud et feia petons, tenia 6 anys.
Doncs, no sé, mira, inicialment jo vaig conèixer amb el Mahmud, que era un nen fantàstic, molt carinyós, de 6 anys, però també vam conèixer la seva família. El Mahmud no era un nen sol, era un nen que viatjava acompanyat. De fet, viatjava amb 60 persones, el Mahmud, perquè el seu pare era coronel de l'exèrcit sirià i va desertar. Llavors aquest home va planificar-ho, va reunir tots els diners que va poder i va treure de Damasc tota la seva família més àmplia, treure cosins, cunyats, germans, tota la família. Ells temien les represàlies, sabien que era una posició molt compromesa perquè no es podien quedar. Es van sortir els 60, van fer tot aquest trajecte de Damasc fins a Idomeni, van passar la frontera turca, van passar la frontera grega, i a Idomeni estan estancats. I aquesta gent s'han gastat 160.000 euros en arribar allà. Llavors, tu, quan tu veus això, esclar, no fa falta donar-li moltes voltes per veure que si aquesta persona arribés amb un estatus de refugiat a un país europeu amb 160.000 euros, podria refer la seva vida perfectament. Podria muntar un negoci, podria tirar endavant, perquè a més ell té família a Europa, ell té coneguts a Europa.
I el Mahmud? Bueno, era això.
Era això.
Val.
Sí.
No, pensava que hi havia la història del Mahmud. Val, la història del Mahmud és la família que va sortir.
Sí. La història del Mahmud és val, això, quan tu tens fills i tenen la seva edat i...
Això com ho gestiones? Perquè em deies que ets pare d'una criatura també de 6 anys, eh? Això com ho gestiones?
Doncs això ho gestiones com pots.
Ho arribes a poder gestionar?
Depèn. A mi personalment em costa molt, perquè jo veure aquells nens i pensar el daltabaix que tenim nosaltres quan hi ha un dia de vaga que no van a l'escola i que ens preocupa tant l'educació dels nostres fills, com és normal, i de sobte veure nens que fa 3 anys que no van a l'escola, que estan allà... Per exemple, hi ha una imatge molt, molt impactant, que és a prop d'Idomeni, hi ha un camp de refugiats, maldit, també. Sí, ho és, a la pràctica, però és una bencinera d'una carretera. És una bencinera Eco, és el camp d'Eco, que s'anomena. Eco és una bencinera que està a la població de Policastro, gairebé a Idomeni, a 20 minuts d'Idomeni, on gent que anaven camí de Macedònia, al saber que la frontera estava tancada, es van començar a instal·lar en aquesta bencinera. Es sentien més protegits. Els feia por arribar a la frontera, trobar-se'n allà, amb presència militar, amb un camp obert, i allà se sentien més protegits. I a poc a poc es van acumular en famílies a Eco. I s'ha convertit en una mena de camp familiar, per dir-ho d'alguna manera. Però la imatge quan tu arribes a Eco per carretera i entres a una bencinera i et trobes un miler de nens, això és ingestionable. Això no estàs preparat per veure això. Però són 1.000 nens que no haurien d'estar allà, evidentment. Haurien d'estar a l'escola, no haurien d'estar en una bencinera. Alguns hi porten mesos a l'encinera.
Bueno, i que i potser no són a l'escola, però penses, sobretot, que han creuat en barca o com hagin creuat, no?, amb els perills que han estat sotmesos. O sigui, suposo que això també deu fer, no?
Sí,
que,
sí.
Que de cop i volta... Sabres tu, jo no hi he estat, però que et deu venir tota la història d'aquestes criatures al darrere sense conèixer-la en detall.
Són nens que tots dibuixen lanxes. Tots dibuixen lanxes amb gent a l'aigua. Tots ells. Quan arriba en algun grup de voluntaris i munten algun petit projecte lúdic pels nens i els hi donen llapisos i llibretes, i de seguida els nens fan dibuixos. I tots els nens dibuixen, sempre dibuixen. Dibuixen cases amb flors i arcoiris i dibuixen lanxes amb gent a l'aigua. Sempre dibuixen el mateix.
Això de les cases, que curiós, no?
Sí, tots dibuixen cases amb arcs de Sant Martí i flors.
Que curiós.
Ells... És el que volen. Ells volen una vida, per ells una vida és un lloc...
Clar, això és el que vull. No? La casa és, això és el que vull, i que surti l'ara.
Clar, per ells la casa no és una qüestió material, de dir, tinc una casa, tinc una propietat, tinc... No, per ells una casa és un lloc on no tiren bombes, on no mor el teu germà, on no destrueixen l'escola, on no has de córrer perquè sents helicòpters que llançaran barrils bomba. És això, una casa, és la seguretat de tenir una llar.
Deuries conèixer més persones, no? Més històries personals.
Sí, hem conegut...
Que et vingui al cap algun nom, per exemple.
Sí. Bueno, una persona que vam conèixer molt perquè va passar moltes hores amb nosaltres és un jove de Damasc, el Mohamed. És un nom molt comú, Mohamed. És com Jordi per nosaltres. Sí. Doncs el Mohamed és un noi de 22 anys que és estudiant de literatura hispànica. I ell treballava fent de guia turística a Damasc. Feia els estius, feia una mica de guia turística. Era un noi que parlava bastant bé castellà i havia llegit el Quijote. I bueno, un noi bastant format. Aquest noi viatja... Aquest noi està a Idomeni i es comunica molt a nosaltres. Ens envia molts whatsapps i ens demana a veure si des d'aquí podem fer alguna gestió per intentar ajudar-lo a sortir d'aquesta situació.
I es pot fer alguna
cosa? No es pot fer absolutament res. No es pot fer absolutament res. Les portes estan absolutament tancades. Les portes polítiques estan tancades. De fet, nosaltres tenim un altre cas d'un noi, d'un altre noi que vam conèixer, el Mustafà. Aquest noi és estudiant de literatura anglesa.
Em sembla que t'hauré de dir que me'l deixis per demà, el Mustafà. També perquè arriba el moment d'esgotar el temps, però et sembla, no?, que
sí, demà m'expliquis la història. Sí, em sembla perfecte, demà t'ho explico.
El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
Nosaltres, per exemple, tenim un cas que hem intentat fer moltes gestions, que és el cas d'un noi que vam conèixer, Idomeni. Un dia que van haver-hi atacs amb gasos lacrimògens i bales de goma per part de l'exèrcit macedoni, i nosaltres hi érem, vam veure un noi que s'ho mirava de lluny i no s'atensava com l'altra gent, mirava de més lluny. Vam parlar amb ell, parlava molt bé anglès, ens va dir que es deia Mustafà. Mustafà, bueno, ara és un amic nostre, i és un noi que estudiava a la Universitat de Homs. Ell no és de Homs, però estudiaven allà i vivia a Homs, amb un pis d'estudiants. I amb un atemptat en cotxe bomba a la universitat, va perdre una cama. Llavors, aquest noi el van enviar... va acabar d'urgències en un hospital militar turc, on li van posar una pròtesi, va passar gairebé un any, i el van retornar a Síria. Llavors ell es va trobar a Síria sense universitat, amb els estudis d'anglès a mig fer...
Sense cama.
Sense cama, amb una pròtesi de molt mala qualitat, perquè la pròtesi que porta pràcticament, doncs, entendrem que és un tros de fusta amb un peu de cautxo, per dir-ho d'alguna manera. No té cap mena d'articulació gairebé. I amb una mala col·locació en el munyó, a més, que li produeix dolor... Llavors aquest noi arriba un moment en la seva vida en què decideix marxar cap a Alemanya. I el seu objectiu és acabar els seus estudis i aconseguir una pròtesi bona per poder tenir una qualitat de vida. I aquest noi, bueno, vam fer molta amistat amb ell, sobretot quan li vam dir que eren de Barcelona, perquè és un gran seguidor del Barça. No com tothom, que tothom coneix el Barça, sinó ell segueix tots els partits, la classificació, està molt pendent del Barça. Llavors aquest noi viatja molt, 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 molt lleuger d'equipatge, perquè com ha anat de Homs fins a Idomeni amb una cama, el seu equipatge és especialment lleuger. Porta una muda, dàtils i aigua. I amb això ha arribat allà. Llavors, això ho vam publicar nosaltres, la seva història, i a partir d'aquí... vam començar a rebre resposta d'institucions, de molta gent que es va interessar pel cas del Mustafà. I vam començar a articular tot aquest interès, a tota aquesta gent que que vol ajudar el Mustafa. I ens trobem en un punt en què no hi ha cap porta o cap possibilitat de porta oberta. Realment, el govern espanyol no està fent res per acollir ningú. Si han arribat aquests 18 refugiats de 17.000 que tenien que arribar a l'acord, n'han arribat 18. Hi ha molts altres refugiats a Espanya, no n'hi ha només 18, n'hi ha alguns més, però no són gent que acollida, són gent que ha arribat pel seu compte.
I quan dius això d'aquesta persona, era que vols dir que lectors de l'Ara havien conegut la història del Mustafa, hem dit, que
sí, correcte, diu,
moltes persones que s'oferien a donar-li un suport, a, no sé, a trobar-li una pròtesi més bona, a portar-lo cap aquí.
Sí, sí, diferents coses, però no parlem de persones... No parlem d'accions personals, a dir, jo donaria, sinó d'institucions que estan disposades a fer coses per, bueno, si es soluciona la part política...
Val, ara ho entenc. Val. O sigui, tu estàs parlant, expressant la bona voluntat inclús de les institucions, però com topen amb encara més amunt amb el govern, que el govern espanyol és qui diu prou.
Exacte. Ja. Perquè pot haver una institució que digui jo puc preparar, jo puc fer un pla, jo puc destinar uns recursos, però mentre no s'executi des de dalt de tot el pla per acollir, si són 17.000 o són 117.000, els que siguin, però mentre no es comencin a executar aquests plans humanitaris i es comencin a donar els visats humanitaris i que aquesta gent puguin arribar, és una porta tancada.
Ja. Feia pudor treure la càmera allà i començar a retratar la realitat o explicar les històries, o hi havia bona entesa amb les persones?
No, hi havia...
General, sí, no?
Sí, hi havia molt bona entesa. No, són gent que... Ells estan acostumats, també... Idomeni és, també, a part de ser un camp de refugiats, una mica en algun moment tens la sensació de que és una manifestació, de que és una expressió de resistència, també. Si aquesta gent... Tu fuges de la guerra, després de 5 anys de guerra, amb el que dus posat pràcticament, i has passat 5 anys en un país en guerra, no et rendiràs.
No, clar.
Perquè et tanquin una porta, no marxaràs.
Clar.
Llavors, sí, sí. Ells també entenen que veuen la teva... Veuen com ets, veuen també la manera que tens de tractar-los i el teu interès, i també és totalment correspost.
Xavier Bertral, déu-n'hi-do. Moltes gràcies per haver portat el teu testimoni aquí al Compromís Ciutadà, haver-nos fet tantes fotografies d'aquest viatge. I no sé si desitjar-te que ho portis molt bé, tan bé com puguis, i endavant amb aquesta bona feina que heu fet amb l'Ara.
Moltes gràcies. Intentarem seguir fent-la i si podem tornar a anar-hi per seguir explicant la història, doncs...
Pues haurà de tornar a venir aquí, eh?
Ho farem.
Gràcies,
no,
Xavier.
Per fet. Gràcies a tu.
Nosaltres ja ens acomiadem. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Recordeu que el Compromís Ciutadà torna demà passat, dilluns, a partir de 12:15 del migdia. Mentrestant, Roger Mas, de fons, aquest cantautor solsoní, amb aquest ball de gegants. I és que els gegants també sortiran a Solsona a celebrar el Corpus. Us deixem, doncs, amb la seva música. Moltíssimes gràcies i que acabeu de passar un bon cap de setmana.